Ràdio Estel.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Hola, bona nit, amics i amigues de la ràdio. Us saludem en aquestes nits d'estiu màgiques que estem compartint tota la família que formem Catalunya sense barreres. Ja ho sabeu, els divendres d'estiu del mes de juliol som aquí amb vosaltres, al vostre costat, de 10 a 11 de la nit, hora màgica que compartirem amb gent i gent molt màgica. Avui dediquem el programa especialment a un dels nostres companys amb discapacitat intel·lectual, Domingo Ayala. Tot just quan acabi el programa, celebrarà el seu aniversari al costat dels seus companys. Per tota la família Best Buddies és que avui fem Catalunya sense barreres. Felicitats a tots pel treball fet al llarg de la temporada. Més coses. Aquesta setmana el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, COCARMI, ha presentat al president de la Generalitat, Artur Mas, un seguit de mesures per garantir una vida digna, inclusiva i plena a les persones amb discapacitat. És la nostra informació de portada. El document de COCARMI conté més de 50 propostes en diferents àmbits, entre les quals la constitució del Consell de la Discapacitat de Catalunya, un pont de diàleg i treball entre la Generalitat i els col·lectius de la discapacitat. COCARMI també ha plantejat la reformulació del sistema de copagament, la potenciació dels serveis de respir per a les famílies i més recursos per als centres ocupacionals diurns i residencials. En el cap de l'educació, el full de ruta de COCARMI aposta per un model inclusiu des de l'escola bressol fins a la universitat i un augment dels recursos per a la formació dels professionals de suport. Molt important també quan el camp laboral COCARMI insta a restablir les polítiques actives d'ocupació tant en els centres especials de treball com en l'empresa ordinària, així com a garantir el dret al treball amb suport i l'adaptació dels llocs de treball. Full de ruta per a COCARMI, que ha presentat aquesta setmana el president de la Generalitat, Artur Mas, també el conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, en un clima molt i molt delicat en quant a recursos econòmics per tirar endavant les polítiques actives destinades a la integració de persones amb discapacitat. Creuem dits i esperem que tot funcioni molt i molt millor a partir d'ara. Us deia, avui és divendres 20 de juliol, tercer divendres de mes, els tercers divendres de mes al llarg de la temporada. Els hem compartit amb la família de Best Buddies, aquesta fundació que es dedica a fomentar l'amistat entre persones amb discapacitat intel·lectual i persones sense discapacitat. Doncs bé, avui ens acompanyen cinc tertulians de primera: Marta Lacanay, Domingo Ayala, Mireia Jordán, José Manuel Bravo i Jenny Charles. Tots ells venen acompanyats de Macarrés i Maria Vila i ens ajudaran a concloure la temporada en un to festiu. Què representa per ells l'amistat? Què estàs vivint a través de les experiències de Best Buddies? I, sobretot, què faran aquest estiu? Perquè justament avui els hi donem vacances aquí al programa de ràdio. Més temes. Sabina Lobato és directora d'Ocupació, Formació i Projectes de Fundació 11. I és que aquesta setmana s'ha signat un important conveni entre Fundació 11 i Triodos Bank. Per què? Doncs per finançar organitzacions del tercer sector social que tenen dificultats per tirar endavant els seus projectes. Nou conveni, Fundació 11, Triodos Bank. També els tercers divendres de mes ens han acompanyat les tertúlies de salut mental. Els nostres companys i companyes ens han demostrat amb les seves converses, amb les seves temàtiques sobre la taula, com és la vida d'una persona amb esquizofrènia, amb trastorn bipolar, amb depressió profunda, com poden sortir-se de tot això, del circuit clínic, del terreny de la psiquiatria i portar una vida més o menys normalitzada. Avui ens acompanyaran Félix Rocell, Sònia Burgués, Marcos Obregón i esperem que arribi Juan Puig de Morales. Amb tot això i més, fins a les 11 de la nit, aquí al vostre costat, a les edicions d'estiu de Catalunya sense barreres, durant el mes de juliol. Ironies socials amb Montse Clotet.
Com s'acosten les vacances i estic farta de que últimament tothom no faci més que queixar-se de com entre polítics i banquers s'estan carregant l'estat del benestar i ens estan enfonsant en la misèria, he decidit, a partir d'avui, declarar-me en vaga d'optimisme. Per aconseguir-ho, no posaré la televisió, no escoltaré la ràdio, no llegiré la premsa, ni tampoc estaré pendent del Facebook ni de tuits pesats. Intentaré veure el dia amb alegria i la nit amb passió. Guaitaré el futur amb esperança i avançaré amb pas ferm intentant ser feliç i fer feliços els qui m'envolten. Intentaré fer fora la tristor de la meva vida per tal de poder transmetre alegria als que se m'acostin i lluitaré per aconseguir un món millor per les properes generacions. Jo començo avui aquesta vaga, encara que sé que l'hagués hagut de començar ahir o fa mesos, però més val tard que mai. Sé que resultarà molt complicat abstreure's de la situació actual i que pot semblar ridícul o fins i tot pervers parlar avui en dia d'amor envers els altres i de pensament en positiu a qui no podrà pagar el rebut de la llum aquest mes o ni tan sols donar de menjar a la seva família. Però és necessari canviar la clau anímica en la que estem immersos. La crisi actual és un túnel del qual costa veure'n al final, però no hem de deixar que es converteixi en una tomba, perquè al cap i a la fi els túnels sempre tenen sortida i al final hi ha la llum. M'acompanyeu? Us uniu a la meva vaga? Aquests són els deures que us poso per aquest estiu. Declarem la guerra a la tristesa i al pessimisme. In the bayous haunted by a
Vangeline, in the pre-dawn hours close to Halloween, there's a mist that's hanging. El comentari de Sònia Burgués.
A una setmana d'acabar la temporada de Catalunya sense barreres, potser seria bo preguntar-nos com una reflexió què fer tots plegats, malalts mentals i no malalts, per fer-nos tots una mica més fàcil la vida. La part que pertoca a la gent anomenada normal, entre cometes, com a comunitat, en l'acceptació de l'altre, la persona amb malaltia mental s'hauria d'entendre com a persona amb les seves característiques, les seves expectatives i necessitats, però no és així sempre des del moment que ho hem de recordar. L'estigma no s'oblida, doncs encara hi ha moltes coses a superar. Què fer tots plegats davant totes aquelles persones amb malaltia mental que creuen que la possibilitat de conviure amb normalitat representa la possibilitat de donar-se sentit i de donar sentit als seus esforços d'integració? Què els expliquem? Tenim el dret i el deure de fer possible tot el que puguem cada un de nosaltres, però també a nivell més proper. Les associacions ciutadanes facilitant la participació, les empreses amb centres especials de treball, les administracions locals i també les culturals obrint espais de reflexió i xerrades per sensibilitzar els ciutadans, els serveis sanitaris permeten que s'obrin pas a les necessitats de les persones afectades i als mitjans de comunicació locals difonent un missatge sense prejudicis i informant de la realitat de la malaltia mental. Amb bona voluntat, tots junts, malalts mentals i els que no ho són, farem força perquè arribi un dia on no se'ns pengin més cartells a l'esquena. What I gotta do to be heard? What do I do when lightning strikes me? Yeah. What have I gotta do? What have I gotta do when sorry seems to be the hardest word?
Escolteu
Catalunya sense barreres, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Anna Hernández.
But if you open up your heart, you know what you see. A little bit of life and a lot of misery. Open the door, see what it all was for.
Bé, doncs, portem uns 10 minuts de programa i ha arribat el moment de rebre les persones estrella de l'edició d'aquest divendres 20 de juliol. Diem això perquè s'ho mereixen. Primer, han estat constants al llarg de tota la temporada i era el seu primer any d'experiència a la ràdio. Segon, han mantingut la il·lusió. Tercer, molts d'ells han fet molts esforços per estar avui amb nosaltres a la ràdio. I quart, és que ens cauen molt bé, perquè són gent que creu en l'amistat i la fomenta en el seu dia a dia. I com, tot i tenir una discapacitat intel·lectual, no se senten inferiors. Pensen que tenen les mateixes possibilitats que qualsevol persona sense discapacitat. I com ho demostren? Compartim una amistat amb una persona que no té discapacitat, però que és possible que entre totes dues persones, dues noies, dos nois, doncs aquesta relació d'amistat continuï al llarg del temps. Ens acompanyen Marta Lacanall, Domingo Ayala, Mireia Jordán, també José Manuel Bravo i Jenny Charles. Què tal? Bona nit, companys, com esteu?
Bé.
Com va tot?
Bé.
Nervis? Nervis o no?
Una mica.
No.
Sí? Com són els nervis? Digues.
Malament.
Sí? I per qui?
A medias.
Ai, ai, ai. José Manuel?
Mitges, també.
Perquè a mi m'han dit que tu, de fet, parles molt i molt bé, que recentment has fet una presentació al teu centre,
sí,
per explicar què és el que fa la Fundació Best Buddies i que t'ha sortit molt i molt bé.
Sí.
Què has dit als teus companys i companyes?
Sí, pues lo he explicado a mis compañeros cuando estábamos en una asamblea y les he contado lo que hacía, pues primero con Tobías y después, pues este año lo que he hecho con Alex, y me ha parecido pues muy bien, como una experiencia.
Tú explicabas a qué se dedica la Fundación Best Buddies,
sí,
y hablabas de tus dos amigos,
sí,
primero Tobías y después Alex.
Sí.
Vale, pues ¿puedes recordar a nuestros oyentes a qué se dedica la entidad Best Buddies?
Pues es una fundación donde hay voluntarios y chicos o chicas para
compartir una amistad.
Compartir una amistad, sí.
Y tus amigos son Tobías y Alex. Han sido, sí, Tobías y Alex.
Sí, ahora este año Alex, que diga.
Uh-huh. Y Jenny, ¿quién nos cuenta? ¿Quiénes han sido sus amigos o amigas? ¿Los vas a tener pronto?
Sí, la que tengo de momento es Gabriela.
Sí.
Que es de Venezuela.
Sí.
Y la única que he tenido es ella, de momento.
De momento. Pero además tú te estás preparando para la próxima temporada. ¿Qué esperas de la próxima temporada?
Pues conocer gente nueva y hacer más amigos.
No solo quedarte con tu amiga de Venezuela, sino
no,
conocer a otras personas.
Claro, claro.
¿Sí?
Sí.
Es verdad.
Sí.
Y Mireia quiere convertirse en voluntaria para ayudar también a las profesionales de la Fundación a explicar este programa. ¿Cómo lo harás, Mireia?
Bien.
¿Qué piensas decir? A ver.
Pues no sé, que me alegra mucho de ser voluntaria y nada.
A ver cómo te desenvuelves con esa,
sí,
tarea.
Sí.
Bueno. Marta estuvo con nosotros también en la radio recientemente, ¿a que sí?
Sí.
Y decías que querías hacer más cosas, que se te quedaba pequeño esto de tener solo a Best Buddies.
Sí.
¿Qué cosas querías hacer?
Pues tener más amistades, buscar trabajo, que está difícil, salir un poco más con los de Best Buddies.
Tener una vida un poquito más ajetreada, quizás,
sí,
¿no, Marta? Porque tú decías, yo no me quiero quedar en el sofá en mi casa pensando.
No.
Yo quiero salir y la vida es de otra manera,
sí,
si no está activo, es cierto.
Sí.
Bueno, pues yo creo que algunos de vosotros va a la fiesta de domingo de esta noche, ¿verdad que sí?
Sí.
Vamos a ver, domingo, ¿qué es la que has liado que os vais a cenar al karaoke, por favor? ¿Vais a poner la radio en el karaoke? A ver, cuéntanos todo ese follón que estás organizando. ¿Cuántos años cumples?
Yo cumplo 41 años.
Sí.
Y yo espero pues hoy pasarlo muy bien. Estoy pasando ahora en la radio. Y mi idea es poder encontrar el año 2012-2013 un trabajo, está, o sea, difícil, y poder también tener pareja. Tampoco tengo pareja, hacer amigos también y amigas. Eten Opep es un gran amigo, me vino a ver el otro día, o sea, ahí fue la mena por tiene ahí familia, me hizo un regalo, y bueno, yo vivo con mi madre y mi hermano, mis padres están en el cielo, y también no me verán hoy desde arriba, pero bueno, espero tirar para adelante. La vida sea mucho mejor para mí, sea más feliz.
Bueno, y esta noche de momento vas a celebrar esos 41 años.
Pues sí, pues sí.
Por todo lo alto. A ver, cuéntanos el plan de actividades, a ver si nos podemos sumar alguna de ellas.
Pues vamos a cenar a un restaurante chino y después vamos a karaoke. De la calle Graso, no sé cómo se llama, no sé cómo se llama el karaoke.
¿Seis más de 20?
Sí, lo sabe, mi ejemplo, pero no me acuerdo ahora.
Bueno, ¿y vas a cantar?
Cantaremos, sí.
¿Cantaréis? ¿Vosotros también vais a cantar?
Sí.
Madre de Dios. Ya habéis ensayado un poco, ¿no? Digo, porque los 20 ayer cantando, si es la primera vez que cantáis, ¿o ya frecuentáis otros karaokes?
No, ya frecuentamos dos karaokes.
¿Qué me dices ahora? A ver, cuéntame esa experiencia cantarina que no me la han puesto en el guión.
Pues resulta que hace... No, ahora me acuerdo cuándo fue, pero fuimos a un karaoke con todos los besbadis. A un bar que resulta que era una especie de pub para cantar, y ahí había un karaoke y ahí cantamos todos ahí.
¿Y cómo? ¿Te aplaudieron o qué? ¿Cómo viste tú las caras del público? Sé sincera, Jenny.
Hombre, no lo sé, lo que pasa es que como cantábamos en parejas, o sea, ya. O solo o en parejas. Y no sé, las caras que ponían, yo los vi que estaban contentos, no sé.
A ver si tenemos que montar una coral en Best Buddies también, porque...
Ojalá, me gustaría.
¿Sí o qué? ¿Tenéis ideas?
Estaría bien.
Sí, os animaríais.
Sí. Sí.
Bueno, vamos a ver, ¿qué representa para vosotros tener... ¿Vosotros os sentís muy diferentes del resto de la gente? ¿Qué me diríais? ¿No?
Sí, yo me siento muy diferente porque una persona normal o una persona discapacitada es muy diferente porque, claro, no es lo mismo ser una persona normal que tener una discapacidad intelectual, o sea, es distinto.
¿En qué es distinto?
Distinto, pues en que la gente, hay gente que nos ve de una manera, gente de otra, y hay gente que nos respeta, gente que no. A mí me ha pasado mucho esto. Yo creo que todos nos hemos de respetar y todos querernos, nos hemos de apoyar, la gente está bien.
¿Alguna vez te han faltado el respeto, dices, Domingo?
Algunos.
Uh-huh. ¿Y por aquí cómo lo ves, José Manuel? ¿Tú te sientes diferente?
Pues alguna gente sí.
¿En qué te sientes diferente?
Pues me ha pasado, por ejemplo, como a Domingo, que alguna gente me miraba cuando iba por la calle y se reía... Yo pasaba de ello.
No te afecta demasiado,
no,
eso.
No.
Es una actitud inteligente.
Yo digo, imaginaros si os pasara a vosotros, que os tendréis que aguantar.
Uh-huh. Y Mireia decía que en su caso no lo vive tanto así.
No, porque lo suelo sobrevivir, ¿sabes?
Lo sueles superar.
Sí.
¿Cómo lo haces? A ver, cuéntanos tus trucos.
Porque yo estoy en una asociación de signo de Down y bueno... Y lo suelo sobrellevar, ¿sabes eso?
Uh-huh. Lo superas.
Sí.
¿Y en el caso de Marta?
Lo llevo bien.
Lo llevas bien. ¿Y para vosotros qué representa tener amistades con personas que no tienen discapacidad, que además os funcionan muy bien y se mantienen en el tiempo? Vuestros amigos y vuestras amigas quieren salir con vosotros. ¿Cómo lo lleváis eso?
Hombre... On Pep bien, pero con la gente discapacitada, algunos, me he sentido rechazado yo. Por ejemplo, en el Luz de Gas, me he sentido a gusto. Pero no me han sabido aceptar. On Pep sí, pero solo no puedo ir.
Ya. ¿Y por aquí? ¿Qué me contáis?
Pues yo con la Gabriela me he sentido muy bien, porque la Gabriela me cae muy bien y estoy muy bien con ella.
Uh-huh. Y yo, pues, con Alex, que estoy este año, pues, he hecho diferentes salidas. Por ejemplo, hemos ido al cine. También hemos ido a tomar algo al Pans & Company. Y también me llevo un día al circuito de Momeló.
Caray. A ver, carreras.
Sí, de coches, los entrenamientos.
No veas.
De Fórmula 1.
No veas. ¿En tu caso?
Mi caso, pues, la chica que tengo, la voluntaria que tengo es muy simpática. Siempre vamos a tomar un café o a dar una vuelta y todo eso.
Y podéis hablar y conversar de vuestras cosas.
Sí,
¿Tú qué explicas, a ver, en esas conversaciones, lo que se puede explicar?
No mucho.
¿No? ¿Eres reservada?
Sí.
¿Sí? Pero te gusta que te cuenten cosas.
Sí.
Uh-huh. ¿Y te hace muchas preguntas tu compañera?
No.
Ay, qué poco se parece a mí. Imagínate que fuéramos tú y yo a tomar un café. La metralleta, Ana, aquí haciendo preguntas a diestro y siniestro. En tu caso, Marta, con tu compañera.
Pues estoy muy contenta.
¿Sí?
Nos llevamos bastante bien y charlamos bastante.
Ya, y te funciona esa amistad.
Sí.
Te aporta.
Sí.
Bueno, ¿y en el verano qué? ¿Tenéis planes? A ver, ¿hay planes de verano, de vacaciones?
Sí.
Uy, qué poco animados os veo.
No mucho.
Hay planes.
¿Hay planes o no hay planes? A ver.
No hay planes.
A ver, ¿los de domingo cuáles son? Miedo pues, me da escucharte, ¿eh?
Pues yo estoy muy a gusto en el de radio y este año vamos a Almería.
¿Almería vas?
Ajá. No, a la ciudad.
Ya. ¿A pasar unos días?
7 días con radio.
Caray. ¿Y qué haréis allí?
Pues iremos en un albergue y luego saldremos a conocer la ciudad, ver museos, ver cosas, el campo de fútbol y ver, pues, lo que hay allí.
Uh-huh. Domingo se nos va a Almería. José Manuel, ¿qué hace?
Pues yo me voy con mis padres y después vendrá mi hermano a Alicante, a un pueblo que se llama Elda.
A Elda.
Sí.
Muy bien. ¿Y las chicas? A ver, Mireia.
Yo me quedo en Barcelona.
Hombre, tú vas a disfrutar de la ciudad en el mejor mes del año.
Sí.
Porque todo el mundo se va afuera, pues nosotros la disfrutamos. ¿Qué te parece?
Bien.
¿Y por aquí, Jenny?
Yo me voy a la piscina de mi barrio.
¿Qué me dices? Que también estarás encantada porque no te molestarán.
No,
¿verdad?
No, porque resulta que en mi piscina lo han construido nuevo.
Ah, ¿que la estrenas?
Piscina, jacuzzi, centro de masaje, de todo.
Caray, no veas, tú un spa en su barrio, fíjate, y hay quien se va a Hollywood a buscar estas cosas. ¿Y Marta qué nos hará este verano?
Pues estar en Barcelona.
Estar en Barcelona también y disfrutar de la ciudad.
Sí.
Bueno, pues mira, todos juntos vamos a daros un aplauso bien grande por todo vuestro esfuerzo en Catalunya Sense Barreres al llarg de toda la temporada. Ho heu fet tan i tan bé que las profesionales de la entidad, la María Vila y Emma Carrés, se han quedado aquí. Encantades sentint aquesta tertúlia. És l'èxit de les vostres activitats. Podeu fer-les per vosaltres mateixos. Una abraçada ben forta, companys, eh? Sí. Que vagi molt bé. Felicitats, Domingo.
Yo me he dejado una cosa de decir.
Ay, Dios.
Aparte de las vacaciones, yo voy a hablar a Sangre, que allí están mis primos. Yo ya te fui a Vilagracia y me gustaría hablar en Radio Estel, si pudiera ser un día antes de este verano. El equipo esportivo de Europa, porque yo soy de Europa y me gustaría... Pues usted me hacía preguntas y hablar aquí, un programa.
Ay, pues vamos a tener que pactar esas cosas, ¿eh? Porque tendremos que hablar de fútbol en el programa, Domingo.
Sí, siempre es así, no, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Venga, pues luego hablamos.
Vale.
Un abrazo muy fuerte, que paséis buen verano, que tengáis
igualmente.
Muy buen estío, ¿eh?
Igualmente.
Gracias a la Emma Carrés por habernos ayudado a hacer posible que la discapacitat intel·lectual tingui presència als mitjans. I ara fem una petita pausa literària, amics i amigues oients. Ens quedem a les mans de Carme Raix i Mercè Guiu. Després us expliquem un conveni de la banca ètic i solidari que ajudarà a fer possible molts projectes socials. See the portrait come to life, see the vanity behind. El calidoscopi de Mercè Guiu.
En la pel·lícula Los lunes al sol, l'home que se suïcida tenia el pis fet un desastre i un dels personatges comenta: «Eso no le pasa a una mujer, que aunque tenga dificultades, sigue cuidándose. Los hombres s'abandonen. Però atesa la crisi, diria jo, que més que tenir el pis fet un desastre, el problema és tenir habitatge. El suïcidi ja és, segons l'INE, la primera causa de mort no natural a Espanya, però ningú en parla perquè es tracta d'un tema tabú, cal evitar-ne l'efecte contagi i perquè s'associa a desequilibris o malalties mentals. Tot plegat, com qualsevol generalització, és una manera de no buscar veritables culpables. Imaginem la persona que ha treballat tota la vida, passant privacions per tenir un racó, per, en arribar a la vellesa, viure tranquil, i es troba sense res als 70 anys. És fàcil esquivar els casos individuals. I quan algú ho està passant malament, què es troba? El silenci i les retallades en atenció social i en salut mental. La crisi econòmica és greu, però no ho és menys la crisi de valors, la social, que s'està carregant allò perquè tantes persones van lluitar i sacrificar les seves vides. No obstant això, és la societat civil, a través d'associacions, intercanvis i solidaritat, que pot canviar alguna cosa, potser educant les properes generacions en el compromís social i la solidaritat. Escalar sona bé, però no és fàcil. I em pregunto, hi ha un altre camí? Now Olivia lies under anesthesia. Her wit and wonder snuffed in a routine operation. Her own beauty not enough.
Poesia per a la convivència, amb Carme Raig.
Brevíssim és el jorn, reflex del viure, retallat amb la sort i les desgràcies que mimbem anar al capvespre entre els turons de l'insomni enfollit de somieig, engrunes de patou per les imatges que retallen les hores d'enllorança i dissenya un esquema més palpable en l'espai retrobat. Agombolar l'amor i retenir l'escalf del foc del temps, les pupil·les obertes a la llum, tot conreant els solcs d'un altre viure, que està ancorat a uns altres dies de boscos plens de sol, sense cap ombra. Més ara, sóc aquí per cavalcar una tardor plena de vida. Edith Wharton's lovely figurines still speak to me today from their mantelpiece in time where they wrestle and they play. We lie under anesthesia, our wit and wonder snuffed in our routine operations. Our own beauty not enough.
Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Doncs ja portem gairebé mitja hora de programa, estem al teu costat que ens escoltes, també a les edicions d'estiu de Catalunya sense barreres en aquest mes de juliol, fins a les 11 de la nit serem al teu costat, i tant que sí. Ara us presentem un segon tema molt interessant, tenint en compte l'actual situació econòmica tan i tan delicada, també pel sector social i de la discapacitat. Per això ens acompanya Sabina Lobato, ella és directora d'Empleo, Formació i Projectes de Fundació 11, i és que esta setmana, justament, Fundació 11 i Triodos Bank han firmat un conveni per a financiar organitzacions del tercer sector. Senyora Lobato, què tal? Buenas noches, bienvenida al programa.
Hola, què tal? Muy bien, bueno, muchas pues, gracias por invitarme a hablar en vuestra radio.
Bueno,
encantada.
Pues el caso es, señora Lobato, que el sector, el tercer sector social y sobre todo también las entidades de atención a personas con discapacidad pasan momentos financieros delicados, porque por una parte se recortan subvenciones, por otra parte los patrocinios de entidades privadas van a la baja. Bien, desde Fundación 11 y Triodos Bank ha intentado echar un capote al asunto. ¿De qué manera?
Sí. Efectivamente. Bueno, pues nosotros llevamos ya colaborando con Triodos Bank desde el año 2006, en el que se firmó un primer convenio, del que este es, por así decirlo, un desarrollo más específico, que tenía por básicamente dos finalidades. Uno, mejorar las condiciones de acceso a financiación de las entidades de la discapacidad, y por otro lado, promover también los conceptos de inversión socialmente responsable por parte de los inversores. Bueno, por si no Lo saben los oyentes, el Trío Dos Bank es un banco que se denomina y dentro del concepto de banca ética. Esto quiere decir que todas las depósitos que se producen en ese banco se invierten en proyectos que se ubican en tres ámbitos exclusivamente: el ámbito medioambiental, el ámbito social y el ámbito cultural. De manera que el inversor o el cliente que hace un depósito, pues sabe que su dinero se va a emplear exclusivamente para estas finalidades, ¿no?
Entonces pensamos en una entidad de atención a personas con discapacidad. ¿De qué forma puede acceder a este tipo de financiación posible gracias al convenio con Fundación 11?
Eso es. Bueno, las entidades de la discapacidad en general, lógicamente, son sus proyectos, son, por eso explicaba antes un poco la finalidad del Trío 2, ¿no? Sus proyectos entran dentro del ámbito de proyectos financiables por Trío 2, ¿vale? Es decir, si hay una, pues pongamos por ejemplo el tema del empleo, ¿no? Que es un tema crítico actualmente, ¿no? Pues una entidad de la discapacidad que quiere promover una iniciativa de empleo que conlleva una serie de inversiones para crear puestos de trabajo y tal, esto sería un proyecto social que entraría dentro del ámbito de financiación del Trío 2 y que seguramente esta entidad, si es una entidad asociativa, etcétera, una fundación de la discapacidad, va a tener prácticamente acceso vetado a cualquier otro tipo de financiación bancaria, ¿no? Nosotros lo conocemos esto desde hace bastante tiempo, ¿no?
¿Va una asociación a pedir subvención para un servicio de respir familiar, por ejemplo, y no la encuentra en la banca tradicional?
Pues tradicionalmente no. Como mucho, a lo mejor, lo que puede conseguir, a lo mejor, pues es el descuento de alguna subvención que haya conseguido, financiación en esa línea, ¿no? Pero para lo que son proyectos que conllevan inversiones o financiación de programas, esto es mucho más difícil, ¿no? Porque normalmente esas entidades no tienen garantías y un poco los análisis de riesgos que hacen las entidades financieras, ¿no? Pues hacen que el acceso a financiación sea mucho más complicado, ¿no? Entonces, el acuerdo al que hemos llegado con el Trío 2 está en el marco de la convocatoria de ayudas que tiene la Fundación 11 para el desarrollo de este tipo de proyectos. La Fundación 11 viene gestionando desde su creación una convocatoria de ayudas en la que se gestionan del orden de 2.000 solicitudes al año. Entonces, lo que hemos acordado con el Trío 2 Bank, dada la situación económica en la que estamos, es la posibilidad de que para ayudas que nosotros otorgamos a partir de 50.000 euros, las entidades puedan descontar o puedan anticipar el 40% de esa ayuda otorgada por la Fundación 11 y, por tanto, poder disponer, por así decirlo, de tesorería a corto plazo para poder ir ejecutando el proyecto y no tener que esperar a que el proyecto se justifique para cobrar, ¿no? Porque la convocatoria establece esa condición, que nosotros pagamos contra justificación, ¿no? Por otro lado, nosotros anticipamos ya desde el año 2010, tomando razón un poco de esta situación económica, el 10% de las ayudas se anticipan sin justificación. Entonces, esto lo que permite es, pues, que de un proyecto, pues imagínese, ¿no?, que le hayan concedido 60.000 euros, entre el 10% que anticipamos nosotros más el 40% que pueden anticipar a través de Trío 2, la entidad tiene, por así decirlo, un oxígeno para poder ir ejecutando ese proyecto, ¿no?
Tendría estos 30.000 euros entre el 10% más el 40% de Fundación 11 que adelanta y el 40% de Trío 2 Bank,
es decir,
tenemos el 50%.
Exactamente.
30.000 euros para empezar a desarrollar el programa, que será financiado a su conclusión.
Eso es.
Muy
entonces,
bien.
En el momento en el que a Fundación 11 se justifiquen ese desarrollo del programa, nosotros pagaríamos y, por tanto, se podría cancelar ese crédito. Además, es en unas condiciones de tipo de interés que, tal y como está el mercado, pues muy interesantes, porque es el 4,25 fijo, ¿no? Con lo cual, pues seguramente mejora las condiciones de financiación que puedan tener por otras vías, ¿no? Las propias entidades, ¿no?
¿Y cómo ha respondido el sector de la discapacidad ante esta medida?
Bueno, nosotros...
Está nueva, claro.
Claro, es que es muy nueva, porque el acuerdo se firmó el lunes. Lo que sí que es cierto es que nosotros ya lo habíamos anunciado esto en el patronato de la Fundación 11, que fue el 27 de junio, y venimos trabajando un poco en llegar a este acuerdo desde hace ya tiempo, ¿no? Este acuerdo forma parte de un paquete de medidas más global que desde la Fundación 11 veníamos trabajando para apoyar en la medida de nuestras posibilidades la situación de crisis económica por la que estamos atravesando todos, pero que especialmente se está haciendo cruda en el sector de la discapacidad por muchos motivos. Alguno ya lo ha anunciado usted, ¿no? Que es el tema de pues el recorte de subvenciones, también que las convocatorias tardan más en salir y, por tanto, hay mucha más incertidumbre sobre la posibilidad de continuar programas, las obras sociales que han desaparecido y eran una financiación pues muy importante, ¿no?, de todos estos proyectos, la menor aportación de patrocinios de acción social por parte de las empresas, en fin, que todo es un conjunto de temas, ¿no?, que sobre el que hemos tomado razón y que nos han llevado a poner en marcha una serie de medidas entre la que se encuentra este acuerdo con el Trío 2, ¿no?
Bien, ya sé que usted es representante de Fundación 11 y, por tanto, pues no me puede responder bien la pregunta, pero, hombre, un poco de experiencia tiene, mujer, digo. Desde sí. el año 2006 que llevan trabajando con Trío 2 Bank, me imagino, sí. ¿Cómo ha impactado toda esta crisis económica en una institución como Trío 2 Bank, que se define como banca ética?
Pues yo que me imagino, bueno, ha dado la casualidad de que he sido testigo de una situación de un, a ver, ellos han, aparecieron en un programa de televisión justo el día anterior en el que yo tenía una reunión en una de sus oficinas, bueno, en la oficina de Madrid, ha despertado muchísimo. Muchísimo interés, quiero decir, al día siguiente la oficina prácticamente no daban abasto de toda la gente que tenían allí esperando para abrir cuentas, o a lo mejor eran ya clientes, ¿no? Pero que quiero decir que tenían muchísima actividad. No creo que haya ningún otro banco ahora mismo en España que tenga seguramente el volumen que pueden tener ellos, dentro de que son un banco que tiene una red de oficinas relativamente pequeña, ¿no? Porque estarán seguramente en las capitales de provincia principales, pero no tienen oficinas en todo el territorio, ¿no?
Fíjese usted, entonces, en un país como el que tenemos, con el sistema financiero, las condiciones en las que están, que haya una marca que ha defendido la banca ética mucho antes de que todo esto explotara,
sí,
es curioso, ¿no?, ver la evolución.
Sí.
Se lo preguntaba más que nada porque ustedes, claro, desde 2006,
Sí, cuando nosotros empezamos a trabajar con Trío 2 Bank solamente tenían oficina en Madrid,
sí.
Y la sede que tienen también en la oficina y la sede. Bueno, ni siquiera sé si estaba, no, pero bueno, creo que solamente estaba la de Madrid, y ahora, pues bueno, ya hay en Barcelona, en Sevilla, en Valladolid, en fin, tienen en diferentes.
Y por último, le tengo que preguntar, señora Lobato, y la financiación de Fundación 11, ¿cómo se ve afectada por todo este varapalo,
bueno,
que vivimos mundialmente?
Bueno, pues la Fundación 11 se financia en su mayor parte, en un porcentaje muy elevado, con la aportación que hace la propia ONCE. La ONCE destina el 3% de la venta de todos sus productos de juego a financiar, a aportar para el presupuesto de la Fundación ONCE. Después tenemos otra parte que nos aporta el Fondo Social Europeo y que entra dentro de un programa 2009-2015 y, por tanto, 2013, pero que se prorroga hasta 2015, por tanto, es una financiación que en la medida en que se vaya ejecutando está, por así decirlo, garantizada. Y entonces nuestra mayor incertidumbre, lógicamente, proviene de que a la ONCE le vaya bien. Por eso, en ese sentido, pues animar a los oyentes, ¿no?, a que por supuesto sigan contribuyendo como lo vienen haciendo la sociedad española, ¿no?, a que la ONCE y la Fundación sigamos haciendo la labor que hacemos, ¿no?
Gracias. Bueno, pues venga, vamos a colaborar como podamos. La lotería esta europea la compra usted a través de los vendedores de la ONCE.
Claro,
es un producto
claro
nuevo.
Que sí, claro, pues que sí,
nos toca muchísimo, por Dios.
Sí.
Qué barbaridad.
Muy bien.
Sabina Lobato, directora de Empleo, Formación y Proyectos de Fundación 11. Muchas gracias por habernos acompañado en esta noche
muchas
de verano.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Venga. Nosaltres continuem, ara fem un petit apartat destinat a anunciar-vos ofertes laborals per persones amb discapacitat en situació d'atur. Ja entra Montse Clotet a l'estudi i ens posem en marxa.
Ofertes laborals per a persones amb discapacitat a Catalunya sense barreres.
Com és habitual, comencem el nostre recorregut laboral, Montserrat, a Barcelona, una empresa busca analista de negocis i operacions.
Analitzarà les tendències de negoci dels mercats internacionals per elaborar informes i projectes. Cal formació i experiència adient al càrrec, bon nivell informàtic, d'anglès, carnet de conduir i disponibilitat per viatjar. Jornada completa i contracte indefinit.
Continuem a Barcelona, on Clínica Dental té una vacant d'higienista.
Per rebre i atendre els pacients, donar suport als metges i realitzar higienes dentals, amb FP2 d'higiene dental o similar i ofimàtic a nivell usuari. Jornada completa i contracte indefinit.
A Badalona cerquen assessor al client.
Assessorarà i orientarà els clients actuals, cercarà noves oportunitats de vendes i farà gestions d'oficina. Cal formació de nivell mig, ofimàtica i bon nivell de català. Jornada completa de matí o tarda.
Per la zona del Vallès Occidental i Barcelona sol·liciten responsable de tenda.
per l'atenció telefònica i presencial a clients, control d'estocs i comandes, organització de magatzem i resolució d'incidències, amb formació de grau mig, ofimàtica, carnet de conduir i vehicle propi. Jornada completa amb horari a concretar.
Amb Artura i l'empresa de cobrir un lloc de recepcionista en anglès.
Per fer i rebre trucades, atendre els dubtes dels clients i dur el control de les trucades emeses, elaborant-ne informes periòdics. Ha de tenir formació administrativa, nivell mig d'ofimàtica i alt d'anglès. Jornada completa.
I ja per acabar les ofertes de la setmana, a la província de Barcelona, empresa de neteja necessita netejadores.
Faran neteges diverses i desinfeccions de lavabos i vestuaris. No cal formació específica i es valorarà qualsevol experiència prèvia. Possibilitat de jornada completa o parcial en diferents horaris.
Més informació a www.portalento.es o al 93 238 49 49, www.portalento.es o 93 238 49 49. Know what you mean. Sometimes the struggle gets rough. Bé, i en plena setmana, on hem viscut aquesta segona, tercera, quarta, no sabem ja quina onada de retallades, en aquest cas del govern central, doncs Sant Genís fa una mica de resum de tot plegat. Escoltem el món suau i després tertúlia de salut mental.
Un món més suau és possible, amb Ignasi Sant Genís.
Bon vespre, amics oients. Si la meitat de les mesures que s'han implementat darrerament haguessin estat preses 10 anys enrere, quan el senyor Aznar deia que Espanya anava bé, segurament ara no estaríem com estem. No obstant això, no serveix de res lamentar-se i cal tirar endavant amb aquestes noves mesures. Només una objecció. La qualitat de vida de les persones amb discapacitat i les seves famílies es veurà greument afectada amb tanta retallada social a tort i a dret. Segurament hi haurà qui no podrà continuar tirant el carro. It's not unusual. No hem de perdre de vista que el nostre problema número 1 no és el dèficit, sinó l'atur. Atur que també castiga més cruentment les persones amb discapacitat, excloses del mercat i amb un molt més difícil accés. Sense feina, sense prestació per desocupació i sense ajuts socials, com tira endavant un discapacitat? Si reduïm el problema de l'atur, també es reduiran molts dels altres problemes que presenta la nostra economia. En aquest sentit, gravar el consum pujant l'IVA i desgravar el treball reduint les cotitzacions a la Seguretat Social ens sembla del tot encertat.
Escolta, Catalunya sense barreres. No és igual si t'ho expliquen. Ana Hernández.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
Iniciem ja la tertúlia de salut mental del programa, amb la qual conclourem també la temporada en aquest tercer divendres de mes, on sempre ens han acompanyat Marcos Obregón, Juan Puig de Morales, Félix Rocell i Sònia Burgués. Què tal, companys?
Hola, bona nit. Com anem?
Com estem? Bé, estem estabilitzats psiquiàtricament? Com va la ment?
Sí, sí.
Va bé.
Si no, no estaríem aquí.
També és veritat. On estaríeu, Sònia, si no funcionés bé la ment?
Funciona bé, què vol dir?
No sé, què vol dir funcionar bé?
Bueno,
trobar-se bé.
Igualment, per mi, fa un mes, tenia una hipomania. Bueno, explico què és una hipomania,
sí.
No? Que és un estat que no és eufòria del tot, però que estàs bastant bé, dorms menys, treballes molt, tal, no sé què, estàs ocupat tota l'estona, no pares, no?
I estàs molt content.
Sí, i estàs content i compres coses, no?
Oh,
ja. jo estava bé. O sigui, des del meu punt de vista, jo estava molt bé.
Sí, és molt feliç,
el psiquiatre em va treure mitja pastilla.
Escolta, i el teu compte bancari com va acabar?
Va acabar bé perquè tenia cert control, o sigui, no era una cosa molt forta, però sí que em trobava...
Jo ho intento ocultar quan tinc hipomania.
Bueno, jo li vaig dir al Goico, bueno, no, la meva psicòloga m'ha dit que n'és el psiquiatre, però jo no he volgut anar.
Escolteu una cosa, perquè justament aquest era el primer tema amb el qual iniciàvem la temporada a l'octubre, preguntar-vos si sabíeu administrar els cèntims les persones amb malaltia mental.
A mi el que em passa és que quan tinc un brot gasto molt, una mica com diu el Marcos. I clar, després del brot he de guanyar-me la confiança de la família i guanyar-me la confiança de la gent una altra vegada de que jo puc manejar els meus calés i tal.
Home, quan estàs equilibrat és com tothom. S'ha d'administrar-te i tot. El que també passa és que estàs en un grau de nivell de diners respecte a la gent normal molt diferent. Mm. I llavors pues, te costa administrar-te perquè hi ha una diferència molt brutal i, per exemple, tu, per cobrir les necessitats de comprar aliments o comprar vestits o comprar o pagar lloguer o el que sigui, pues, és diferent del de la resta de gent.
No arribes.
Jo el que tinc és... tinc un límit ja al banc, no?, posat. Y ya vos ya no gasto un mes de eso.
A partir de aquí no pots.
No.
Sí, lo que ocurre es que además esto no es solo de la enfermedad mental, esto va un poco con la persona. En cualquier caso es evidente que el enfermo mental tiene un problema mayor en ese aspecto, que es un aspecto que tanto viene por la hipomanía como por la depresión, sobre todo en el sexo femenino.
Sí, perquè a més és bastant habitual. Tenim depressió, anem de botigues. Sí. Com si això ho curés, no? T'ajuda a sentir bé momentàniament, perquè després, quan veus què ha passat amb la tarja de crèdit, les coses tornem a la realitat, no?
I a la depressió.
Escolteu-me, organitzar el temps lliure, que teniu molt, aparentment, era un altre tema de conversa. Era difícil, de vegades, gestionar el temps lliure.
Sí, perquè tenim molt de temps i hem de buscar-nos la vida per omplir-lo d'activitats. I a ser possible han de ser activitats que ens siguin significatives per nosaltres, han de ser activitats que ens diguin alguna cosa. I al mateix temps, a mi el que em passa és que necessito sentir-me útil i em fico de voluntari en totes les coses que puc.
Sí, sí, no, és més difícil tot. És més difícil aprovechar el temps, és més difícil perquè hi ha un desequilibri entre el temps que uno tiene i la capacitat de aprovechamiento de ese temps. Claro que tot és més difícil.
Mira, jo mica en mica m'estic organitzant i ara m'he apuntat a una escola, m'han agafat per estudiar realització d'audiovisuals i el que faig és això, intentar estar ocupat tota l'estona, perquè si no, és el que dèiem, ja ara m'han recordat que deien el sofà me llama, no? Tant no us en recordeu, que si no t'organitzes...
És difícil.
Jo crec que sí, que hem d'organitzar-nos el temps lliure, ocupar-lo, perquè si no li donem voltes al tarro tot el dia i acabem de liar-ho tot. I que també, quan estàs equilibrat, també és bo tenir espais lliures amb els quals no hagis de fer res per fer coses que improvisades, sortir amb un amic perquè en tens ganes o fer coses perquè simplement perquè en tens ganes.
A veure, i gana, parlant de gana, de menjar, vosaltres volíeu plantejar el programa, el mes de desembre parlàveu del tema de l'ansietat davant el menjar, no això de picar entre hores, de tenir sempre gana, si la malaltia mental us ho posava difícil, sempre teníeu gana sí. I a veure què passa aquí.
Jo no em menjo gaire per ansietat, però el problema és que la medicació que prenc em dona ganes de menjar. I clar, no pots passar-te la vida menjant.
La medicació és la mare del corder.
Sí.
Ja.
Sí.
A mi m'ho van dir, clar. Em van posar un antipsicòtic, no?, el Leponex, i em van dir, Marcos, t'engreixaràs.
Sí.
I 10 quilos.
Sí, sí, sí. O acceptes que la medicació t'engreixa o vius amargat.
Clar.
Sí, és que qualsevol patologia se adhiere més com una lapa a qualsevol situació patògena. y realmente es patógeno comer más de lo normal, pero es producto, crea más patología, pero es producto a su vez de la patología.
Lo único que podem fer és intentar fer una dieta sana.
I no tenir massa coses dolces.
Exacte.
No comprar menjar que...
No menjar impulsivament.
Perquè lo normal, no sé si a vosaltres us passa, però a mi és per la nit.
Sí.
Precisament...
jo em prenc el Ciprex a la nit i a la una de la matinada
a veure què hi ha per aquí.
A veure, també heu parlat, començant el mes de gener, plantejant com us desenvolupeu en els circuits ordinaris de la societat. Entenem per circuit ordinari anar a la universitat, treballar, anar a un bar, a una discoteca, relacions amb la comunitat de veïns, totes aquelles coses habituals del dia a dia. Com us trobàveu dins d'aquests circuits ordinaris?
A veure, hi ha dos etapes a la meva vida. Hi ha una que no tenia pràcticament sociabilitat amb la gent perquè la gent s'allunyava de mi perquè està molt, molt, molt medicat, molt medicat. Llavors es nota i la gent li fa por o s'estranya o no li agrada o tal. I ara que es pot amagar, és a dir, no és que s'amagui, és que no es nota tant.
Passa desapercebut.
Passa desapercebuda i llavors puc tenir una vida més o menys normal, més o menys tranquil·la.
Sí, ja.
Bé, jo procuro, m'he adonat que procuro anar amb gent amb problemes. Els meus cercles d'amistats normalment són gent que té problemes. I em trobo molt, molt, molt fora de lloc a vegades. La comunitat de veïns, aquella gent, clar, va per feina. El que volen és no gastar calés en l'escala i poder tenir-ho tot controlat. I a mi em posen una mica nerviós.
Tu has estat president durant tot un any, eh?
Sí, i no va sortir malament.
Veus?
Però les vas passar ganuta.
Sí, sí, no, realmente no es fácil, pero cada vez más, como habéis dicho, sobre todo porque yo creo que la psiquiatría ha mejorado, pero ha mejorado mucho por la farmacopea o farmacología, y realmente se está cuidando mucho en la medicación, mejorar el producto farmacéutico, no tanto cuanto me cure más, sino que provoque menos efectos secundarios.
Ja.
Jo crec que a veure, ficar-te en un circuit ordinari dins de la societat és difícil per nosaltres, perquè normalment ens agrupem entre nosaltres, però sí que és possible. Cada vegada que estàs més equilibrat, més... No sé com dir-ho.
Però tens un secret.
Amb els altres el Sant Benito, et posen el Sant Benito per sempre.
Sí, sí.
O sigui, allò de... I com estàs? I com vas, Marcos? I com estàs? I com... Que estic bé ja, home.
Ja, això també.
Hem parlat de més temes, del paper dels psiquiatres i dels psicòlegs en l'atenció a persones amb malaltia mental, de si la malaltia mateixa us acostava a la genialitat, a la creativitat. Hem parlat també de coses que us funcionen per l'estabilitat psiquiàtrica. I heu estat honestos. També heu parlat dels límits que imposa la malaltia, que existeixen i estan aquí.
Hi ha coses que no pot ser. Jo, per exemple, no viatjar, tinc molts problemes, perquè la medicació, les injeccions, els metges i tota la pesca. I, bueno, i socialment, doncs, tinc els meus límits. Jo no sóc una persona... Mai seré una persona superpopular o popular a seques, perquè no...
Bueno, jo tinc moltes limitacions, però ja no només per la malaltia, és que sóc molt, molt, molt tímid i tot em costa. I canalitzo moltes coses a través de l'art i del cinema, però la veritat és que hi ha moltes, moltes, moltes coses que em costen molt. I per exemple, quan ara parlava, no?, que era estar hipomaníac i dormia poc, i he passat de dormir poc a dormir 12 hores. I llavors, és una cosa que dius, bueno, és que la malaltia la tens sempre en tu, i no només això, sinó que te la recorda que estàs prenent 12 pastilles diàries, o 10, o, bueno, cadascú pren...
Ja, límits
de la malaltia. Realment, els límits són inevitables. Primero que la limitación la impone, como decía Marcos también, el que los demás conozcan o no conozcan la enfermedad. Si conocen la enfermedad, es un peñazo, que dicen los madrileños, y es un coñazo. Pero si no la conocen, la limitación siempre es más leve. De todas maneras va. Todas las enfermedades tienen un término medio, un denominador común, y en definitiva toda enfermedad tiene una limitación.
Doncs tots i els límits, aquí heu estat al peu del canó durant una temporada més. Us aplaudiu vosaltres mateixos perquè tota la gent de l'estudi també us acompanyem. Us felicitem per haver donat forma a les tertúlies de salut mental de Catalunya sense barreres. I aquí hem de deixar el programa, companys. Que sigueu persones felices i solidàries, eh? Adéu, que vagi bé.
Bona nit.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Ràdio Estel.